El Pedrís, l'espai per descobrir els nostres veïns, amb Joan Casanovas. A l'Espluga FM Ràdio, converses reposades.
Avui el Pedrís, Esther Català, una joveneta molt trempada que per cert fa les bodes de plata d'acabar d'arribar a l'Espluga. La coneixerem una miqueta més, compartirem amb ella una estoneta de conversa i anirem de la seva mà on la paraula ens porti. Bon dia, amics del Pedrís. Avui estem amb la primera senyora que parla amb nosaltres. Es tracta de l'Esther Català. Bona tarda, Esther.
Hola, què tal?
Bé, estic molt content que m'hagis convidat a casa teva. Avui explicaràs un Pedrís brillant, és un Pedrís transparent, un Pedrís de vidre, és el primer Pedrís de vidre que veiem. Aquest Pedrís és a casa d'ella i començarem a fer una petita xerradeta. Ets de l'Espluga? Vas néixer a l'Espluga o vas venir a l'Espluga?
Jo vaig venir a l'Espluga, sóc filla adoptada de l'Espluga. Vaig venir l'any 91, vaig aterrar a l'Espluga el novembre del 91 perquè juntament amb el meu germà, la meva cunyada i el meu marit van muntar una joieria, la joieria El Racó d'Or.
Molt bé, molt bé. Així ja farà 25 anys que ets a l'Espluga.
26 ja, sí.
Tot una vida.
Sí.
Com va ser el canvi de... suposo que venies de Barcelona, capital?
Sí, de capital, sí.
I de Barcelona, capital, en un poble, el canvi...
Genial.
Genial.
Nosaltres sempre ens havia agradat, el meu marit i a mi, el Lluís, sempre ens havia agradat i teníem la idea aquesta, no?, de la llarga poder anar-hi, i ens va sortir l'oportunitat de que la meva cunyada, la Carme Palaula, que porta ara el Racó d'Or, el seu pare era fill de l'Espluga, era de Cal Sabatera. Llavors, allà on tenen el Racó d'Or, allò era la casa pairal, i com que ells venien a l'estiu, nosaltres havíem vingut alguna vegada també a l'estiu, veníem com a forasters, doncs ja ens feia gràcia el venir a l'Espluga. I mira, amb el meu germà, que ell tenia l'ofici de joier d'estallera, li va ensenyar al meu marit i vam decidir muntar una joieria aquí, a l'Espluga.
Molt interessant. Veníeu de família d'artesans o va ser...?
No, el meu pare era joier, era un gran artesà de la joieria, era artesà, o sigui, era joier d'estallera, no de joieria de botiga.
Què és estallera?
L'estallera és la fusteta on es fan a sobre on es fan les joies, on es serren, on es llimen, on es poleixen, és un trosset de fusta que està dintre del ara me'n recordo com es diu, del banc de feina, no? I se li diu l'estallera en aquell trosset de fusta que és on es treballa tot. Si vols, després ja t'ensenyaré una foto del que és.
Sí, no ho sabia. Bueno, ja més que res, perquè els oients, veieu com aquí en aquest programa s'aprenen coses noves. Estallera.
Vull dir que és que hi ha joier de joieria, de botiga, i hi ha joier de fer joies. I a casa meva érem de fer joies. Com el meu germà que ha seguit, que té la joieria de Montblanc, que ell segueix fent les seves creacions pròpies, no? A part de vendre el que pugui vendre, com tothom.
Per això suposo que el seu un art també és de tenir uns estudis, deu fer així.
No. Ara actualment sí que es pot estudiar a l'escola d'oficis, em sembla, però realment és un ofici de pares de fills.
I tu, si no haguessis sigut joier, què t'hauria de ser?
Jo no vaig ser joiera, jo vaig ser venedora de joies, però jo joiera d'estallera no, jo pues, eren pues, el meu germà
pues,
i el...
Pues que eres tu.
Bueno, jo abans havia treballat a Barcelona, treballava d'administrativa, que no em va agradar mai. Primer en un estudi de gravació de música, que era molt xulo, i feia de tot menys el que havia de fer. O sigui, m'encantava enregistrar, m'encantava fer un munt de coses, menys la feina de fer factures i portar la comptabilitat. I després vaig anar a una empresa que era de disseny gràfic i em va passar el mateix. Feia de tot, feia molts dissenys i el que era la feina de facturació i comptabilitat és que no m'agradava gens fer-la, no?
Bueno, parlant de música, ara que estem posats, aprofito l'ocasió per dir quina cançó t'agrada?
Ai, mira, a mi m'agrada... Jo sóc molt poc melòmana, la veritat. A mi m'agrada qualsevol música, però tampoc no sóc de les que arribo a casa i de seguida em poso música, no? Però Queen, per exemple, és un grup que sempre m'ha agradat molt i hi ha una cançó que és aquesta de Bohemian Rhapsody, que m'encanta, que la trobo que és superbonica, no? I et diria que és la meva preferida.
I cinèfila també ho ets?
Tampoc no massa. És que jo no sóc massa res, Jo sí, sóc una mica... Jo me defineixo com com una mica aprendiz de todo i maestro de nada, no? A mi m'agrada tocar moltes tecles, però realment després me'n dono compte que no en domino cap. O sigui, les toco totes perquè sóc atrevida, però no en toco, no en domino, a veure, no en domino cap a la perfecció, no?
La perfecció no existeix, eh?
Bueno, però, o sigui, per, vull dir, em poso a fer pastissos de fondant perquè m'agrada, però me queden bé, però no sóc perfecte. Hi ha gent que ho fa molt millor i hi ha gent que ho fa molt pitjor.
I n'hi ha que són ignorants, perquè jo un pastís de fondant...
un pastís de fondant són aquest pastís que es fan ara, que venen d'Amèrica, que són amb pasta de sucre, que amb aquesta pasta tu pots fer ninos, pots fer el que vulguis. O sigui, pots decorar amb pasta de sucre.
Pastissos artesans, diguem-ho així?
Sí, sí, artesans completament, perquè vull dir, la base interior del que és el bizcocho, el, com es diu el bizcocho? El...
A bon
ara em surt bizcocho a mi. El pa de pessic. El pa de pessic és com qualsevol. Però la cobertura i després el que li puguis posar a sobre es fa amb una pasta de sucre que és comestible, que és super dolça, però bueno, aquí a Catalunya la veritat és que no ha tingut massa èxit. És xulo perquè és bonic de veure, no? Però no és gustós. Fem uns pastissos molt bons aquí.
I a part del pastís, de la cuina, t'agrada alguna coseta més?
Jo soc cocinera. Jo soc cocinera soc cocinera tradicional. A mi m'agrada molt la cuina de xup-xup. Vull dir, m'agrada un fricandó, m'agrada cuinar, vull dir, un fricandó, un pollastre amb escamarlans...
No parles tant de pressa, perquè això s'ha de gustar.
un pollastre amb escamarlans... No sé... Qualsevol cosa d'aquestes. Però la meva especialitat darrerament han estat les croquetes. Doncs pues mira, faig croquetes quasi bé de tot. Les que tenen més èxit són les de pollastre, però faig de vedella, en faig de sobrassada amb mel, en faig de botifarra negra amb pera...
No corris tant, sobrassada amb mel,
Això és boníssima.
No ho havia sentit mai. Doncs
pues queden superbones, perquè són molt senzilles, eh? És una base de bechamel, que és el que és una croqueta, és una base de bechamel amb un ingredient, no? I llavors, aquesta base de bechamel ben espeseta, li poses una mica de sobrassada i li poses una miqueta de mel, no molt, però que tingui aquest punt dolcet, no? I després fa les croquetetes. Aquestes a vegades són una miqueta complicades perquè quan les poses a fregir t'espatuguen, no? Yeah. Se't rebenten. Però has de tenir una miqueta de paciència amb elles, no fer-les a foc molt fort, fer-les a poquet i queden molt bones.
Veieu que és interessant una senyora que ens explica mitjans nous?
Sí, sí. Les de Rocafora Manous també són molt bones. No, les croquetes de Rocafort, home, no, és el mateix sistema, una bona bechamel, i trossets de Rocafort i trossets de nou. I queden...
ara...
Mira, una altra cosa que també m'agrada molt, és que tot va començar perquè vam anar la història és que vam anar a l'Argentina, i allà vaig aprendre a fer empanades, que són molt típiques d'allà, de les empanades argentines, no? I allà fan empanades, de fet s'ha de dir que com que l'Argentina és supergran, perquè és enorme, cada província té una miqueta la seva especialitat, no? Nosaltres vam anar molt en una província que és Tucumán, i allà fan un tipus d'empanades que li diuen que la fan al corte, o sigui, la carn no és triturada, no és molida, com li diuen allà, no és triturada, sinó que és talladeta a trossets petits, no? I allò, juntament amb un sofregit, jo les he catalanitzat una mica, eh? O sigui, no són autèntiques, allà bullen i jo fregeixo, saps? Perquè em trobo que el sofregit queda més bo, que no pas un bullidet, no? I llavors pues porten això, porten una miqueta de ceba, porten una miqueta de carn o de pollastre, jo li poso una miqueta de pebrot, i després tenen les espècies, que això és el més guai, que porta el comí, que no t'has de passar gens, perquè amb el comí si et passes tot té gust a comí, porta pebre vermell i porta una cosa que se li diu ají. L'ají és un pebre com una cayena, no és poder tan picant, és com una miqueta... Però és molt d'allà, no? És un sabor molt argentí, no? I tot va començar perquè vaig aprendre a fer-les i quan vaig venir aquí vaig dir, ostres, això és el meu. Sí, sí, i vaig començar fent empanades i vaig acabar fent de tot, fricandós, croquetes i el que calgui, no?
Perfecte. Bueno, això vol dir que només viatjar.
Bueno, només he viatjat aquí. Mira, ara t'explicaré per què vaig viatjar aquí. Jo és que sóc molt sincera i massa transparent, no? Nosaltres no sé si te'n recordes que vam portar el bar de la piscina, la Guingueta, val? Quan la Guingueta va ser una mica una revolució aquí al poble, perquè realment s'ha de reconèixer que el bar abans del 2009, que va ser quan la vam agafar nosaltres, el bar de la piscina estava una mica bastant mort, no? El bar i la piscina en general, perquè la gent, jo me'n recordo que la gent marxava perquè, clar, també si estàs tot el dia a la piscina i no tens un servei de bar, i això doncs jo entenc que vagin a la de Blancafort o a la de Solivella, que està més ben atesa, no? I nosaltres, com que treballàvem llavors a Gravidart amb allò dels vidres, que si vols després ja en parlarem, doncs com que la cosa anava bastant malament, ens va agafar tota la crisi, doncs li vam comentar a l'Ajuntament si hi havia algú que portés el bar de la piscina, i ens van dir que no. I vam dir que nosaltres ens oferíem a portar-lo, però que ens haurien de deixar portar-lo com nosaltres volguéssim, no? I aleshores, bueno, doncs ells van apostar per nosaltres en aquell moment, no? Ens van fer les mateixes condicions que la persona que ho portava abans. Una persona que, bueno, qui ho portava abans només obria, no sé si te'n recordes, la meitat d'això. Era un cutre bar, per així dir.
Vau donar vida a la piscina.
Vam donar vida a la piscina i vam donar, jo et diria que, més que, a part de vida a la piscina, vam treure de casa a un tipus de gent que potser no sortia, no? Nosaltres vam crear un ambient molt familiar. Vam fer una mica de zona on els pares podien estar tranquils allà amb els seus fills. I no sé, jo estic superorgullosa. Jo crec que encara ara hi ha gent que ens para i ens diu, oh, com la Guingueta res, no?
I a més la Guingueta, que la Guingueta... Tant ningú sabia què volia dir.
Què volia dir? No. Bueno, per qui no sàpiga, Guingueta vol dir xiringuito en català, no? I nosaltres ens va fer molta gràcia de buscar un nom així molt, molt català, molt, molt d'aquí, i un nom que la gent doncs, li quedés, no?
Sí, perquè també és molt, molt important. Això que dius és molt interessant, perquè realment a l'Espluga també falta que la gent surti més del que normalment surt.
Però clar, la gent ha de tenir oferta per poder sortir.
Clar.
Jo ara, mira, ara al bar de la piscina ja a l'estiu ja és un lloc on la gent hi va. Vull dir, nosaltres vam obrir-lo i vam estar un parell d'anys i mira, la gent ja té tradició d'anar allà. Però fins aleshores, l'únic lloc on podien anar amb crios, per exemple, és a la pèrgola del casal. Clar,
és que passés un vehicle i diu a vora o a la plaça.
Però tot i així, és un lloc que encara és bastant controlat, perquè bueno, només han de creuar aquella miqueta de carretereta que no passa gaire gent i tal, no? Clar, la piscina és molt ampli, pots estar allà, van posar fins i tot un joc per crios, amb un tobogant i tot, però clar, la piscina té un temps que és només els mesos d'estiu, no?
Home, això sembla, bueno, això és correcte. Llavors, però estàvem parlant de viatjar.
Ah, això, és que jo també m'enredo, eh? El segon any, això va ser, vam estar dos anys, el 2009 i el 2010. I el 2010, la veritat és que la crisi seguia estant com estava, vam haver de sortir, de deixar el taller i marxar a un altre lloc, i vam dir, mira, no tenim ni un duro, vam bancar moltíssim, i ens va sortir l'oportunitat de poder anar a l'Argentina amb una amiga, amb la Celina, som amics de la Celina i el Walter, i ells anaven i nosaltres ens hi vam acoplar. Era una manera de poder fer un viatge que ens sortís bé de preu, perquè anàvem a casa seva, anàvem a casa dels seus amics, i això està molt bé, i bueno, quasi, pràcticament et pagaves el viatge i ja està, no? Però si no haguéssim tingut la Guingueta no ho haguéssim fet.
I no enduries el xinxo fent assado, suposo.
Va! Mira, nosaltres no vam veure massa Argentina. La veritat és que vam estar un mes, eh? No vam veure massa Argentina perquè d'una punta a l'altra hi ha 4.500 quilòmetres. Clar, volies anar a veure el Perito Moreno estava a 4.500 quilòmetres de Buenos Aires. Volies anar a veure Córdoba, estava a 1.500, o sigui, tot estava a 1.000 i pico de quilòmetres, tot era com a molt lluny, no? Bueno, és com si ve un d'aquí i vol anar a veure Alemanya, vol anar a veure Itàlia, vol anar a veure... Val? I aleshores, doncs, bueno, nosaltres vam conèixer molt la província de Tucumán, que ja li diuen el Jardín de la República, perquè realment és molt bonic, és subtropical, està al nord-oest de l'Argentina, està sota de Salta, que és un lloc també molt bonic, que li diuen Salta, ara fan el París de Car, doncs, el París de Car passa, comença a Salta, em sembla, ara, i baixa, baixa fins a baix, no? Bueno, i jo et dic que no vam conèixer massa l'Argentina, però vam conèixer molt l'argentí. Perquè, clar, vam conèixer molt el rotllo viure amb la gent d'allà, els assados, les guitarreades, Tot, no, 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 va ser molt bonica en aquest sentit, no? Molt, una experiència molt, molt xula, no? Perquè vam viure molt a l'Argentina. I no sé, ja et dic, si em dius, em preguntes per llocs, no conec pràcticament res, però si em preguntes per la gent, molt bé. A més, són superacollidors, i clar, com que també anàvem amb l'avantatge de que érem família de la Celina, encara més, no? A tot arreu ens van rebre amb les mans obertes.
És comentat també que abans fèieu coses en vidre. Bueno, jo sé que és el Gravidar. El Gravidar tenia sent una revolució aquí a l'Espluga, perquè no s'hi havia vist mai convertir un vidre en marc.
Sí, sí, sí.
Perquè els treballs que fèieu eren magnífics i que suposo que encara, bueno, no sé si ho feu ara o com...
No, 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 que va, ja...
I ho deixava molt de rastre. Seria molt interessant també que poder expliquessis a la gent que no et coneix poder tan profundament què era gravar amb vidre, una miqueta, perquè és un ofici que...
Mira, aquest sí que és un ofici antic. Nosaltres, el meu marit, el Lluís, a Barcelona, ell era gravador de vidre. A Barcelona, en principi, només hi havia dos tallers que es dedicaven a això. Un era Vidal i l'altre, ara no me'n recordo com es deia, però eren dos. D'allà, aquests dos tallers, van sortir tots els altres tallers, tota la gent que s'hi va dedicar. Llavors, ell, quan nosaltres vam plegar al cap de 5 anys d'haver muntat Racó d'Or, per coses nostres, vam plegar del Racó d'Or, vam dir, què fem? Seguim aquí l'Espluga, tornem cap a casa, i vam dir, no, seguim aquí l'Espluga, que ens agrada l'Espluga, no? Aleshores, ell va dir, ostres, jo sé fer això, soc bo, perquè era molt bo amb això. I és una feina, el mateix, que no s'ensenya en una escola, és una feina que s'aprèn del mestre a l'aprenent, pràcticament, no? I llavors ens vam dir, bueno, doncs mira, com que aquí ningú ho fa, i vam fer una miqueta de consulta, tampoc el que nosaltres podem, eh? I vam veure que no hi havia ningú que s'hi dediqués, doncs vam dir, ah, vinga, va, doncs tirem la manta a la cabeza i ho fem. I sí, sí, vam obrir l'empresa aquesta que es deia Gravidart, que volia dir gravat de vidre a artesà, i fèiem gravat de vidre a l'àcid, que és una tècnica, ja et dic, que és molt antiga, que va funcionar a base de fer reserves. O sigui, tu tens un vidre transparent i aleshores fas una reserva o tapes, per així dir-ho, el que tu no vols que quedi, el que tu vols que quedi transparent. Tot el que queda sense estar tapat, quan tu li tires a l'àcid, allò quedarà de color blanc, i després li pots anar fent diferents capes de tons de blanc, no? I vam començar treballant amb empreses grans, i després vam acabar treballant amb empreses petites, perquè a nosaltres el que ens agradava era fer la cosa personalitzada, i els que van començar a fer quadres i a fer coses que venia la gent i et deia, ai, és que en venen uns que fan 50 anys i ell s'ha dedicat tota la vida a fer de pagès i ell ha sigut costurera, no? I llavors, amb la imaginació, doncs, creaves un quadre que fos molt personalitzat, no?
Bueno, és que vosaltres la imaginació la feu servir molt sovint.
Va.
Sí que sou uns artistes, això no us dit, artistes de teatre...
Ai, sí.
Tota la família en pes.
En pes, exacte, exacte. Només falta el pobre avi
i el gosset.
Sí, sí.
Aquesta gran afició que teniu de la família al teatre.
No, no, mira, és curiós, perquè amb això del teatre vaig començar jo també. A mi sí que sempre jo, sempre ho havia dit a casa, a Barcelona, sempre deia que a mi, oh, jo de gran vull ser artista, però... I mira com ens veiem, que jo ara tinc pànic escènic, o sigui, jo ja no vull sortir a dalt a l'escenari per del món, no? Jo ara estic implicada en un altre tema que ja t'ho explicaré. Bueno, l'any 94, em sembla que va ser, vaig anar a veure el Pep Torres, perquè sabia que ell formava part del grup de teatre, allà a l'Ajuntament, recordo que em va impressionar aquella veu tan aguda que tenia, i me va dir que si volia anar a fer teatre, doncs que anés un divendres allà, i vaig anar. I en aquell moment van començar a preparar el Vallès, començava a fer la Rambla de les Floristes, no? I mira, jo vaig llegir un paper i vaig fer un paperet mini, però que em va agradar, no? I el Lluís va sortir de figurant, perquè ell no volia, ell vull fer teatre. I a la segona li van donar un paper i va triomfar, perquè van fer la Filla del Mar, i ell ja va fer un paper que era el Rufet. I la veritat és que el tio porta l'ànima,
sí, sí.
És un artista. No és perquè sigui el meu marit, però la veritat és que és un artista, perquè a més és que és superpolifacètic, li pots fer el que vulgui. Si vols que sigui un malparit, és el més malparit de tots. I si vols que faci un paper còmic, és supercòmic, també, no? O sigui, mira, l'únic que passa és que, clar, de galant no pot fer.
Per què no pots fer
galant, galant?
Bueno, no pots fer perquè...
És el teu galant.
Per mi, a mi, jo el trobo superbonic i superguapo i preciós. Jo estic molt enamorada d'ell, encara.
I ara ho ha passat a la petita.
I ara la petita, galant, això ha sigut això, quan això aquí bevejo. Perquè l'any passat, quan vam, l'any passat o l'altre, ja no me'n recordo, però quan vam fer, quan ens vam atrevir a fer, perquè vam ser molt agosarats, fent aquesta obra de Terra Baixa, perquè és molt agosarada fer-la, doncs hi havia aquest paperet tan bonic, i la Júlia és una nena que sempre ha tingut molt bona dicció, sempre ha parlat molt bé, ja de petiteta, ja no sé si era quart o cinquè, van amb l'escola, allò que anaven als concursos de lectura en veu alta, i per primera vegada a l'escola va passar a les semifinals, perquè llegia molt bé, tenia una dicció superbona, i mira, i com que els papes apartem una mica, doncs li vam dir, ostres, Júlia, ella no volia, s'ha de dir tot. Però la veritat és que un cop va estar allà, ho va fer superbé, i bueno, encara ara hi ha gent que encara m'ho diu, no, és que la ta filla... I ho va fer molt bé, jo estic superorgullosa. Passa que està molt adolescent i...
Bueno,
i ara...
I això que dius ara, tu, que ara estàs en un projecte nou, pots explicar-ho?
Sí, ara jo ja aquesta última de Terra Baixa ja no vaig... Jo ja no he volgut tornar a sortir, però ara estic fent de sotsdirectora del grup. La directora és l'Esther Majors, uh-huh, i jo sóc la seva mini-jo. Sí, ella realment és la que porta tot, però jo estic una miqueta fent-li el suport, opinant, a vegades quatre ulls veuen més que dos, o a vegades...
Veus els toros des de la barrera.
Exacte, exacte, sí, una mica sí, eh? Perquè també passa una mica que amb els grups sempre el que mana a vegades és una miqueta el dolent. És trist, però és així, no? A vegades el que mana... I si som amics encara és més difícil manar. Perquè clar, aquí tots som aficionats.
Home, també veig que amb el que estàs explicant, també amb això de la teva xiqueta, també estàs donant oportunitat a molta gent jove. Perquè aquí a l'Espluga la gent jove fan moltes coses, però potser n'haurien de fer més, o no ho sé, no? Perquè no es tracta sol també d'estudiar, però també es tracta de participar en activitats. Jo crec que tens gent jove també?
No gaire. A veure, la gent jove surt arrel dels pastorets. En els pastorets s'implica molta gent, jo crec que és un bon planter, és un lloc on tu veus, no? I perquè, a veure, el Tratea Teatre, que és el grup al que jo pertanyo, que aquí sempre és un conflicte que sempre ens anem discutint entre nosaltres, no? Hi ha el grup estable, que diríem que som nosaltres, els que fem obres de teatre, i després hi ha el grup de pastorets, que implica moltíssima gent, no? O sigui, tots som Tratea Teatre, però hi ha com dos fases, no? Uns que van fent teatre, obres diferents, que fins i tot fem bolos i tot, i els altres que es dediquen exclusivament a fer pastorets.
Home, jo la teva faceta també escriptora, vas participar al Francolí, que feies un... Bueno, de fet, ho dic a tothom, el que feies al Francolí ha sigut com una... Jo m'hi he copiat, he volgut fer alguna cosa similar, perquè feia sortir a la gent anònima, a la gent que de l'Espluga normalment no surt. Jo crec que va ser molt bona idea, i ho dic davant de tothom, que me va semblar molt bé, i ho intento fer humilment amb la ràdio, amb
no.
la gent que dec, no? Que et va agradar, com ho expliques?
Molt. La idea va ser perquè, mira, no sé, bueno, em van demanar que fes col·laboració, i se'm va ocórrer això, no?, de parlar amb gent que realment fora de l'Espluga no el coneix ningú, però que aquí l'Espluga sí que es coneixen, no? Vull dir, com... Em sembla que el primer que vaig entrevistar em sembla que va ser el Gamell. Clar, jo no sé, el Gamell a Montblanc segurament no el coneix ningú, o a Valls, però aquí parles del Gamell i tothom sap qui és el Gamell, no? I això que la seva entrevista va ser la més curta de totes les que he fet, perquè anava molt, molt, molt perduda, no? Però jo portava tenia unes quantes preguntes molt informals, totes elles, perquè fins i tot els preguntava un llibre, un menjar... què era el millor que els havia passat a la vida, una por, saps? Preguntes molt abstractes, si vols dir-ho, i després hi havia la que s'esplayaven, que era una mica les seves, quan li preguntava, la seva vida laboral. Clar, amb la vida laboral, aquí parlaven tres dies, no?
Bueno, jo també preguntaré el llibre, ara, perquè...
El llibre, ostres, el llibre... Bueno, sí que en tinc un de llibre que me va impactar quan el vaig llegir, que era Els pilars de la terra, que és un totxazo que jo no m'hagués pensat mai que el llegiria, però És que el primer capítol ja me vaig quedar tan enganxada amb ell que et diré que me l'he llegit dues vegades. No ho he tornat a fer més, eh? Però va ser un llibre que em va... I fins i tot quan vaig veure la sèrie també em va agradar. Perquè a vegades et decepcionen, no?, les pel·lícules, però la sèrie em va agradar també.
Home, nosaltres el Padrí és com vas veient, ho fem, és un programa que no hi ha talls, ni edició, ni res, perquè encara no el domino. I vol ser similar, és el mateix, assentant-nos i parlant un momentet.
Exacte.
Que és el que desitgem que estigui. Suposo que estàs a gust.
Molt, bé. Home, si estic a casa meva.
Bueno, jo estic molt a gust a casa teva.
Vols unes patatetes?
Bé, una cerveseta, no? Bé, bueno, jo més que res ara ja estem donant el temps així per acabat, perquè el temps passa tan de pressa que
sí?
No ho sí, sí. I ja deixarem una miqueta l'espai tancat. T'agradaria dir alguna cosa pel futur de la gent de l'Espluga, els amics, alguna cosa... Els micros són tuyos.
No. Mira, jo sí que voldria fer una petita referència de l'altre dia, de l'1 d'octubre, que me vaig quedar tan impressionada, tan meravellada de la gent, com va respondre. Nosaltres vam ser dels que vam baixar a 6:15 del matí i vam al·lucinar de veure la quantitat de gent que hi havia allà, perquè vam baixar pensant-nos que estaríem sols. I la veritat és que a mi em va agradar molt que el jovent estigués tan implicat, per allò que parlàvem abans, el jovent estava com una mica esmorteït darrerament el jovent, no? I ara aquí t'ha donat una mica de trempera de dir, no, el jovent és al darrere i són els que tiraran, no? I aquell dia va ser un dia molt bonic per un costat, molt angoixant per un altre, perquè de seguida vam començar a veure imatges de quan entrava la Guàrdia Civil i tot això, rebíem whatsapps, rebíem... I oh, que si ara estan a Montblanc, quan vam veure els tractors, vam al·lucinar... Bueno, no sé, va ser un dia de moltes emocions, no? I és un dia que m'agradaria, doncs, recalcar, sobretot, a tothom, donar-li les gràcies i dir que estic superorgullosa del poble, de Catalunya en general, però en especial del meu poble, perquè és el meu poble.
Doncs deixem constància d'aquest optimisme envers la joventut i envers el teu poble, que ja és el teu poble.
I tant.
I fins aquí ha estat el Padrís.
Ostres, doncs moltes gràcies.
Molt agraït.
Gràcies, Joan. Slide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. As if nothing really matters. Too late, my time has come. Sent shivers down my spine, body's aching all the time. El Padrís. Cada setmana descobrim històries quotidianes de veïns potser desconeguts. A l'Espluga FM Ràdio posem en valor les petiteses del dia a dia. En definitiva, al Padrís parlem de la vida.